El Consell de Ministres ha acabat donant llum verda, finalment, i després de molts estira i arronsa entre els socialistes i Podem, a un esborrany de la nova llei de famílies, que ara sí pot començar ja el seu tràmit, ha sortit del Consell de Ministres, va cap al Congrés, i per tant s'espera que, si no hi ha res estrany, al llarg d'aquests propers mesos pugui ser validada. En principi, la previsió és que abans d'aquesta pròxima primavera la nova llei sigui ja una realitat i pugui estar en vigor. És una llei que contempla alguns avenços i canvis importants, més permisos remunerats per la cura dels fills o dels pares, noves ajudes, més facilitats per atendre a la parella, al convivent, a un familiar directe, pugui ser un avi, pugui ser un net, pugui ser un germà, permisos pagats de 5 dies en casos d'accident o malaltia greu o hospitalitzacions, un permís que no serà remunerat però que serà permís i que s'haurà de donar de 8 setmanes per pares, mares i fills que tinguin menys de 8 anys i que necessitin en moments determinats de l'atenció del pare o bé de la mare. L'ampliació de 100 euros de les ajudes per les mares treballadores actuals amb fills de fins a 3 anys, però universal, és a dir, que no cal que aquella persona estigui treballant en aquell moment. Són molts els elements que han quedat inclosos en aquest text. També és veritat que hi ha algunes qüestions, reivindicacions que eren històriques, que han quedat fora. Avui tenim ganes de parlar d'aquest text que ha acabat sortint del Consell de Ministres, del que incorpora i del que deixa fora, de què significa com a avenç i de què no. De tot plegat, en parlem amb en Ricardo de la Rosa. Ell és president de la Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Ricardo de la Rosa, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Ara entrarem en el detall d'algun dels elements que es plantegen en aquest text, però de manera global, vostè entén que aquesta és una llei bona, és una llei positiva, és una llei que dona resposta a necessitats que fins ara no estaven cobertes?
Bé, d'entrada, el que caldria deixar molt clar és que no es tracta d'una llei, sinó d'un projecte de llei.
Sí.
Ho dic perquè moltes vegades, quan hi ha un canvi legislatiu o quan hi ha una previsió de canvi legislatiu, és molt normal que et facin la consulta típica de... He sentit que ja tenim no sé quin aspecte que està reconegut per la llei, com ho he de reclamar? No pots reclamar-ho perquè encara no tenim una llei.
De fet, ha de fer tot el tràmit parlamentari.
Per això, o sigui, això és una qüestió que crec que s'ha de deixar ben clara, perquè si no la gent acaba tenint unes confusions monumentals. Aleshores, és convenient deixar clar això, que tenim un projecte de llei que ara ha de passar pel Congrés de Diputats, després ha de passar pel Senat, amb tot el que això representa de tramitació, amb tot el que això representa de discussió parlamentària, etc. Llavors, sí que és veritat que si aquest text acaba consolidat com una llei i, per tant, com una norma obligatòria per tothom, això el que ens donarà ja d'entrada és un reconeixement global de tots els models de família que fins ara només reconeixia, per exemple, alguna llei com ara la catalana de l'any 2004. No?
Sí, eh?
Llavors, què tindríem aquí? Tindríem un reconeixement del que és la família tradicional, la matrimonial, o establerta amb una parella de fet. Tindríem també un reconeixement per les famílies reconstituïdes, considerades per primer cop com una família, no com una relació entre persones que circumstancialment han arribat a tenir un tracte personal però sense cap vincle familiar.
Ah, això seria, per entendre'ns, el que és les parelles de fet.
No, això seria, això seria la situació d'una persona que ha tingut descendència amb primera parella, s'ha separat d'aquesta primera parella, troba una segona parella i aquesta segona persona...
Val.
Llavors, quin vincle té amb aquests fills o inclús amb la persona amb la que s'ha constituït parella fet o simplement conviu? Clar, això també cal tenir-ho present, perquè si no aquesta segona persona, en segons quins casos, pot no tenir cap dret ni respecte als fills, ni de la seva parella, ni respecte de la seva parella. Llavors, això és un àmbit protector que la llei per primer cop a nivell estatal reconeix i donarà un estatus que fins ara aquesta segona persona no ha tingut ni ha pogut veure, no? Llavors també és la primera vegada que es parla obertament a la legislació de les famílies LGTBI i també de les famílies acollidores. Per tant, es tracta d'un futurible legislatiu que serà molt interessant de cara al desenvolupament que posteriorment en tingui, clar.
Clar, vist així, diguem-ne, no? I veient els àmbits dels quals s'aborda, pot haver-hi persones que diguin, home, es fa estrany, no?, que fins ara no hagi arribat una llei que reguli això, més enllà de si t'agrada més o menys o no aquesta realitat, perquè la realitat existeix i allà la tenim des d'un punt de vista social.
No, exactament. O sigui, hi ha situacions en les que a vegades la llei va per davant de la societat i d'altres en les que la societat va per davant de la llei, no? Aleshores, clar, quan hi ha situacions de fet que existeixen i que la llei no reconeix, el que acostuma a passar és que hi ha persones que queden desprotegides en els seus drets. Aleshores, clar, el nou projecte el que pretén és emparar a totes aquelles persones que fins ara quedaven fora d'aquest marge.
Queda alguna cosa fora del text tal com l'hem conegut ara? És a dir, hi ha hagut algunes reivindicacions de caràcter històric que fa temps que s'han estat arrossegant. Segurament la que més s'ha comentat era la qüestió de les baixes de maternitat, no? Que fins i tot un dels socis de govern, des d'un punt de vista polític, podem demanar que s'allarguessin fins als 6 mesos, que van ser unes 24 setmanes, per entendre'ns, no? I això no s'ha tocat, s'ha deixat a les 16. No sé si aquest és el principal element que vostè entén que queda fora d'aquesta llei o pel camí s'ha acabat perdent alguna altra qüestió.
Home, el principal potser sigui aquest. El que passa és que, clar, també ja des d'un punt de vista més pràctic, el que realment no sé si era la intenció o no era la intenció de la llei, perquè d'aquí a que tinguem el text definitiu i tinguem una exposició de motius, o sigui, l'exposició de motius és la primera part que obre qualsevol text legal, sí. I és on el Parlament t'explica el per què ha fet aquesta llei. Llavors, m'agradarà també veure què ens expliquen les Corts Generals respecte de la necessitat d'haver aprovat aquesta llei quan estigui aprovada, no?
En tot cas, és una llei que, més enllà de deixar fora aquesta qüestió, en aquelles en les quals sí que entra, té un punt, diguem-ne que certament ambiciós a l'hora de millorar les condicions de vida de les famílies, els drets, no?, que tenen les famílies, sobretot a la seva relació d'organització de vida familiar amb el que és la conciliació laboral.
Home, amb el que és la conciliació laboral i en el que és la possibilitat de reconeixement de drets, pel que estava dient. Mm. Entre altres coses, a través d'aquesta llei no se sap molt bé ni com s'organitzarà ni a on anirà, però s'estableix un registre de parelles estables per tot l'Estat. Això aquí a Catalunya el tenim des de 2015, sí, i teníem mitjans per regular les parelles de fet a Catalunya des de l'any 98. En un primer moment d'una manera molt estàtica i posteriorment amb la reforma del Codi Civil, si no recordo malament, l'any 2006, em sembla que va ser, es va donar una possibilitat d'ampliar i de donar una cabuda més automàtica al reconeixement de les parelles de fet sense necessitat de fer segons quins tràmits. El que passa és que la manca d'aquest registre en molts indrets de l'Estat el que porta és a que les parelles, de fet, que no estiguin registrades no puguin després reclamar, per exemple, una pensió de viduïtat. Aleshores, clar, això què es representa? Doncs representa una manca de drets o una impossibilitat d'exercici de drets en alguns casos que clar, d'alguna manera el que limita és l'actuació de la persona. I per una altra banda, també recordem una altra qüestió. El tema de les parelles de fet, que moltes vegades s'ha pensat, o hi ha molta gent al carrer que pensa que parella de fet és la unió d'un senyor i un senyor, una senyora i una senyora, hem de recordar que no, que la parella de fet és la unió també d'un senyor i d'una senyora, que és una qüestió que es dona tan per sentada i tan percebuda que a vegades això s'oblida. Per què ho dic? Ho dic perquè en el moment que aquesta parella, de fet, no té regulació en moltes comunitats autònomes, això representa que aquesta parella, de fet, queda absolutament fora d'un marge de protecció i d'un marge de reconeixement de drets. A través d'aquesta llei, el que entenc que s'hauria pogut avançar una mica més és en fixar un, podríem dir, un estatut general de la parella, de fet, o parella estable, a tot l'Estat, que després, cada comunitat autònoma, després podria tenir la seva regulació particular.
És a dir, donar-li una mica de paraigües, per exemple, no? A normatives com la que aquí a Catalunya doncs, ja fa uns
quants anys. No, perquè no seria el cas. O sigui, aquí a Catalunya, el que és la legislació civil és prioritària, és a dir, el dret civil s'aplica a Catalunya sí o sí.
Sí, no, però et dona un paraigües, diguem-ne, de cobertura a tot l'Estat, diguem-ne.
Exacte. O sigui, per exemple, una parella, de fet, que estigui convivint, jo què sé, a Melilla, doncs no té cap cobertura.
Clar, no, per això.
Llavors, a partir d'aquesta llei, jo crec que quan parlava vostè d'aquesta possible ambició que hauria pogut o hauria de tenir aquesta llei, jo crec que va per aquí la qüestió. O sigui, hauria d'haver pogut projectar algun tipus de regulació, ni que fos mínima, ni que fos molt bàsica, per tot l'Estat. I que després les comunitats autònomes que en tinguin competències en matèria de dret civil, com és el cas de Catalunya, doncs ja regularan amb la major amplitud que vulguin o no. En el cas de Catalunya ho tenim ben regulat i ho tenim molt ample. Però, clar, insisteixo, hi ha comunitats autònomes que no tenen competències en matèria de dret civil.
I en relació amb la segona persona, no?, que és l'altre cas que ara vostè estava explicant, cap a on s'avança amb aquest text? Se'ls reconeix els drets, en quin sentit?
No, o sigui, això està per veure. Això està per veure encara, perquè vull dir, fins que no estigui aprovada la llei, ja en parlarem, però sí que ja en parlarem perquè vull dir, aquí pot haver esmenes, pot haver retocs al llarg de la tramitació parlamentària i llavors no podem assegurar ni negar res. El que passa és que, clar, sí que és necessari que s'entri d'alguna manera en el que és el reconeixement d'una sèrie de drets d'aquesta persona respecte, per exemple, de la descendència de la seva parella o del seu cònjuge, no?
Mm-hmm. O també... En quin sentit?
Home, en el sentit de que aquesta persona probablement, no en tots els casos, però sí que estarà convivint amb aquest menor,
sí,
amb aquest fill menor, i aquest fill menor és, en un cas d'una parella reconstituïda, fill de dos progenitors prèviament, que seran avui dia, els que tenen els drets i les obligacions respecte d'aquest nen o d'aquesta nena. Llavors, clar, aquesta segona persona que diu vostè no té drets, però tampoc té obligacions. Home, doncs potser seria qüestió d'establir algun tipus de drets i d'obligacions respecte d'aquesta segona persona per un motiu, perquè probablement, i en molts casos a la pràctica jurídica ens ho trobem, aquesta persona té més contacte amb la criatura que no pas el pare o la mare que està absent. O sigui,
el
no custodis. I llavors, clar, això és important.
Sí que hi ha, per exemple, una voluntat d'extendre algunes cobertures. Per cert, abans que m'anava a parlar amb algunes cobertures que apareixen, ara estava pensant en relació amb el que estava explicant amb la regulació del que passa amb les parelles de fet, no?, que pot donar aquest paraigües estatal d'una qüestió que aquí a Catalunya ja està legislada i reconeguda. No sé si passa una cosa similar, per exemple, amb el que es proposa en relació amb famílies monoparentals i famílies nombroses, que és una qüestió que, diguem-ne, que aquí a Catalunya ja existeix una regulació, en part com a mínim una regulació del que ara recollirà també aquesta llei, perquè hi pot haver-hi famílies monoparentals o famílies nombroses que diguin, ei, que faran una llei que em canviarà alguna cosa, i en el cas de Catalunya potser no tant, no?, perquè ve a reconèixer alguns elements que aquí ja tenim.
No, en el cas de Catalunya no tant. El que passa és que, clar, sí que és necessari posar una mica d'ordre amb això, perquè, és clar, jo crec que aquí la llei podria, o sigui, el projecte de llei podria matisar una mica més, no? Perquè no és qüestió només aquí de fer una equiparació amb la família nombrosa de situacions que no són ben bé una família nombrosa, no? O sigui, com per exemple el cas de la família monoparental o monomarental, en aquest cas amb dos fills, la família amb dos fills que té un progenitor amb discapacitat, la família amb dos fills que està encapçalada per una dona víctima de violència de gènere, o la família encapçalada per un cònjuge que sigui titular de la guàrdia de fet, perdó, de la guàrdia i custòdia i no tingui una pensió d'aliments atribuïda als fills, no? Això està molt bé equiparar-ho amb el que és una família nombrosa. El que passa és que si aquesta llei el que pretenia era protegir per una banda la família i per una altra donar una seguretat o una tranquil·litat a aquelles persones que vulguin tenir descendència, jo crec que seria més convenient d'alguna forma incentivar aquesta natalitat premiant el cas de que, com a mínim, si tens un fill, tinguis una sèrie de drets reconeguts, si en tens dos, en tinguis més drets, i així successivament. Ho dic perquè no és una qüestió de... Tothom és família nombrosa aquí, a efectes dels drets i de les avantatges que pots anar rebent, sinó que s'hauria d'establir una sèrie, crec jo, de situacions particulars i fer més casuística la llei, encara que això sigui una mica més farragós a l'hora d'establir un catàleg de les situacions diverses que ens podem trobar.
Sí que en qualsevol cas, un dels elements que hi es posava més èmfasi són segurament amb els tres nous tipus de permís, alguns de remunerats i d'altres que no, que venen a facilitar, diguem-ne, el que és la cura, no? Sobretot, ja no només de fills, estem parlant també de pares, de germans, en circumstàncies diferents, i perquè això, per exemple, quan ara que venim sortint de la pandèmia, en la pandèmia es van produir algunes d'aquestes situacions, no? Que hi havia una mica de confusió de com es podia estar a casa ajudant o no. Recordo fins i tot que va estar parlant d'aquests famosos permisos quan estaven fins i tot en aquells estats d'alarma, i tot això va quedar no res, i ara aquí s'hi entra, no?, d'alguna manera, intentar donar aquests tres nous permisos, alguns remunerats i no, per cures i per urgències familiars, que aquí sí que la relació de família i vida laboral, diguem-ne, s'ha acabat estocant en molts casos, eh?
Sí, però jo potser aquí també insistiria en una altra qüestió. Aquí crec que la llei es queda curta. I es queda curta perquè, clar, vostè posava l'exemple de la pandèmia, però és que en el dia a dia pensem que hi ha persones grans que depenen amb major o millor o menor mesura dels seus fills i de la seva família. Llavors aquestes persones grans o estan soles tot el dia o han de comptar, en el millor dels casos, amb una treballadora, un treballador familiar que vingui a casa, que sigui facilitat per part de serveis socials. I aquesta possibilitat no la té tothom. Ho dic per una qüestió, perquè si es tracta també de que la família pugui ser el nucli d'ajuda mútua entre persones grans i persones no grans, el que s'hauria de fer no és donar 5 dies a l'any o 6 dies a l'any, sinó donar una possible, igual que hi ha una possible reducció de jornada per la cura de fills menors de 12 anys, doncs que pugui haver una reducció de jornada ampla per la cura de familiars grans.
Clar, perquè al final aquest esborrany està plantejant un permís pagat de 5 dies, no? Si no m'equivoco.
Per això, que jo crec que seria desitjable també que de cara a les persones vulnerables familiars, he parlat de persones grans, però pot haver alguna persona que sigui familiar que no sigui gran i que necessiti una cura específica, no? Doncs igual que això mateix es dona una possibilitat de que es pugui gaudir d'una reducció de jornada per la cura de fills, es pugui també gaudir d'una reducció de jornada per la cura de familiars, siguin grans, siguin no grans o siguin simplement vulnerables. Però necessitin una cura específica.
Quan es parla d'aquest permís parental d'aquestes fins a 8 setmanes a partir del 2024 per la cura de fills menors de 8 anys, és a dir, el que s'està plantejant, senyor de la Rosa, cap a on apunta?
Home, apunta a que s'està preferint incentivar les persones que tenen fills menors d'una determinada edat a poder cuidar-los i això no representi una pèrdua del seu lloc de treball, per exemple.
I això estem parlant de poder-li dir a l'empresa...
Sí, em redueixes l'horari i ja està, i s'ha acabat i no hi ha més volta de full.
És a dir, va ser una reducció horària, diguem-ne, no? Però en aquest cas amb la possibilitat, em sembla que es planteja, amb fills de fins als 8 anys, no?
Això mateix. El que passa és que, clar, vull dir, estem sempre en el mateix problema. O sigui, les empreses són molt reticents en el moment que tenim una sol·licitud d'aquest tipus a concedir-lo, o t'ho concedeixen, però en lloc de concedir-ho el que fan és directament acomiadar-te, no? Llavors això sí que seria necessari que es pugui regular adequadament, i també seria necessari que aquí la Inspecció de Treball pugui tenir més eines.
Clar, no, i aquesta regulació no sé si depèn tant d'aquesta pròpia llei, no?, com més aviat dels sistemes de control del mercat laboral.
Efectivament, no, és que aquí ja ens escapem directament del que és la legislació bàsicament centrada en el tema de la família, sinó que entrem en un altre camp, que és el camp social, o sigui, el camp laboral, vull dir. Llavors, clar, aquí s'haurien de tenir en compte moltes qüestions a la vegada, i també, en aquest cas, el Ministeri de Treball també hauria de dir la seva.
Però aquí, que vosaltres, que vos hi dediqueu i coneixeu bé quina és aquesta realitat, hi ha una certa desprotecció encara en aquest sentit? Fins i tot amb aquestes reduccions horàries tal com estan plantejades ara?
Home, hi ha una insuficiència, està clar, perquè, o sigui, si es tracta d'afavorir que les persones puguin mantenir una vida sociolaboral normal i a la vegada es potenciï que aquestes persones siguin les curadores dels familiars, siguin menors, insisteixo, siguin vulnerables en general, siguin grans o no, o estiguin malalts, el que no podem fer és oblidar que aquestes persones en aquests moments no tenen més que l'opció de caixa o faixa, o sigui, o acceptes no treballar o acceptes treballar en determinades circumstàncies, sempre i quan l'empresa també ho accepti, vull dir que estem aquí ficats en un cercle del que no en sortim.
En Ricardo de la Rosa és el president de la Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Amb ell teníem ganes de xerrar d'aquest avantprojecte de llei que ha rebut la llum verda per part del Consell de Ministres. N'hem conegut els detalls del que voldria el govern que fos aquesta llei. Una llei que ha costat, senyor de la Rosa, arribar fins aquí. Encara queda tot el tràmit parlamentari, però ja només dins del propi govern. Em sembla que ja a finals del mes de novembre, no?, es deia, escolta'm, això hauria d'estar fet.
No, novembre no, o sigui, és que d'això es va començar a tramitar abans de l'estiu. Vull dir que portem...
Sí, no, digue'l abans, a finals de novembre, que semblava que era el Consell de Ministres allò d'abans d'acabar el mes de novembre, i va quedar empantanegat i semblava que no, i finalment doncs ha acabat sent en aquest darrer Consell de Ministres, i a partir d'aquí, evidentment, que comenci el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats i la discussió de les lleis, esmenes i el que calgui. Em sembla que ens podem emplaçar d'aquí uns mesos, i quan en surti el text definitiu recuperem aquesta conversa amb el que hem plantejat fins ara i amb la realitat que n'acabi sortint d'aquesta llei.
Perfecte.
Que vagi molt bé. Gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies. Bon dia.
Que vagi molt bé. Molt bon dia, el Ricardo de la Rosa, el president de la Comissió d'Igualtat de Drets dels Nous Models de Família al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Ara en seguirem parlant de tot plegat en temps de tertúlia. Avui amb en Joan López Alegre, amb l'Imma Lucas i amb el Dani Guillem aquí al matí a Ràdio Estel. Publicitat, pausa molt breu i ara tornem.
Ràdio Estel.